Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma, en aquest cas és el 613. Avui un mano a mano amb el senyor Raül Arribas. Hola, Raül.
Bona tarda. Què tal?
Molt bé. I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui no tenim el Marc i està bé que no el tinguem, perquè així podem fer una mica de contrapès al que va passar en els dos darrers programes que van parlar de DeepSeek, però des d'un punt de vista molt acadèmic, com ho fa el Marc. Avui sí, volíem parlar potser de molt ràpidament, actualitzar una mica l'estat de la cosa, però des d'un punt de vista més del dia a dia, més de la gent de carrer, vale? Això per una banda. I després, mira, ràpidament, altres temes que tenim en cartera, a veure si ens dona temps de parlar amb una miqueta més de profunditat. Jo vull parlar d'una experiència que he tingut amb una empresa que és de matriu xinesa, que es diu Sklum, que és en e-commerce de temes de coses de la llar, de mobles i tal. També volem parlar un moment de Telegram Premium i si tenim temps, a veure si aprofitant que tenim en Raül, fer una mica d'update de com està el tema cripto aquests dies, que ara parlàvem a la prèvia, que deia el Raül, estem en un impàs. Doncs a veure què vol dir aquest impàs abans de que el boig taronja ho peti tot amb altres coses, que ja veurem. És increïble el morro que es gasta... Bé, en fi, no vull entrar en polèmica, ja entrarem ara quan fem...
A mi el que fa més gràcia és que com se l'ha d'envainar cada dos per tres, però ell sempre ho fa veure com que no, com que ha canviat d'idea perquè l'altre ha fet cas i s'ha doblegat a la seva... O sigui, es munta unes pel·lícules i unes narratives mentint descaradament per no reconèixer que se l'envaina, perquè cada cop que... Bueno, no, al final no totes, però moltes de les coses que ha anat tirant ell així... Al final, qui mana realment, que és la gent amb diners, que inclòs ell, va reaccionar regolinxi. Tu miraves la borsa i va reaccionar regolinxi quan en teoria és un president que havia de fer que la borsa anés de puta mare. I va fer, va començar a recollir cable rapidet.
Sí, no sé qui ho deia, no sé qui comentava que... Clar, quan va fer allò dels arancels, quan va posar en marxa els arancels a Canadà i a Mèxic, la bossa va reaccionar molt malament perquè tothom sap que els arancels són dolents per qui els posa i per qui els rep. O sigui, pel qui els rep és dolent, però pel qui es posa és molt dolent. I és una cosa que s'hauria de... Un moment. Hola, em sents? Espera un moment.
Sí, jo t'escoltava bé ja, eh?
Vale. No, ara sí. Doncs... I clar, ho va posar i el dia següent la bolsa va baixar, va haver un moment del dia que havia baixat 2.5 punts al Dow Jones, vale? I sí, això és molt. Què vol dir? Que la gent que sap de què va la pel·lícula estava donant-li un toc d'atenció i va recular. Però va recular amb mentides, perquè va dir que...
Ah, per això em fa gràcia, perquè ell recull cable, però t'està intentant fer creure que n'està tirant encara més per l'altra banda.
Però era mentida,
sí. Jo estic segur que el seu públic... S'ho creu. O sigui, segur que es creu
que
al final la gent canvia d'idea perquè ell ja com a mascle alfa ho ha aconseguit, saps?
De fet, quan va dir que havia imposat en contrapartida aquest mes, diguéssim, d'espera, no? A Mèxic, amb els arancels mexicans, a costa de que Mèxic posés més militars o vigilància a la frontera, era una cosa que ja s'havia pactat amb l'administració Biden. Vale? I en el cas del Nord, en el cas del Canadà, hi havia ja un acord previ per vigilar... Tenen un problema molt greu als Estats Units amb el fentanil, no es diu?
Sí.
I molt d'ell arriba... Sí, les matèries primes que acaben produint això passen bastant per la frontera canadenca, però ja s'havia acordat també amb l'administració Biden una més gran vigilància sobre aquest punt. Doncs va dir que ell ho havia negociat.
Clar, no, ell ho aconsegueix tot ell. Per això dic que em fa gràcia, perquè fa gràcia i fa por, però bueno, clar, com que ens pilla una mica lluny, ¿sabes? Com va dir l'Errejón, que esto me coge, esto me pilla lejos, pues tu pots mirar una mica amb aquest tou punt de gairebé humor negre, perquè és molt xungo, però és que, clar, fa una mica de gràcia. Quan tu veus des de fora, fa una mica de gràcia.
Però, exacte, el que em fa gràcia, bueno, el que no em fa gens de gràcia, és que tenim la tendència de pensar que són gilipolles, que estan com un llum, ¿vale? I no estan com un llum. O sigui, estan posant en marxa un programa que el tenen molt preparat i molt assajat, ¿vale? Que el front-end d'aquest programa sigui un llunàtic que canviï d'idea cada 5 minuts, no invalida que darrere hi ha un roadmap populista molt clarament definit. Vale, o sigui que...
Clar, sí. El que passa és que sí que és veritat que gent com ell o com su amiguito l'Elon Musk, al final són gent que diguem-ne que són rics de bressol. No és gent normal que s'ha fet rica, vale? Com poden ser alguns dels que hem vist aquests dies donant-li la píldora, tots els tequis allà, que ells, pues, la majoria diguem que eren gent més normal, de bones famílies, però gent més normal. Però aquests no són rics, llavors és que viuen en un altre món.
Són és que nou rics, que és una cosa...
Sí, per això dic, però gent com el Trump o com el Musk viuen un altre món, no, especialment el Trump. Llavors, ell no... I segur que ha estat tota la vida rodejat de gent que simplement li ha dit lo alt, lo guapo i lo llesqués. Llavors, és que coses que nosaltres ens veiem molt òbvies, com de que o sigui, això que estàs fent no s'ho creu a ningú, o fins i tot estàs fent el ridícul, o això, sembles un nen de... O sigui, sembla que tinguis la maduresa intel·lectual d'un nen de 3 anys... Ella això no ho veu perquè viu un altre món, o sigui, és que nosaltres no existim. O sigui, nosaltres som formigues. En el seu... És el que dius tu, al final ells tenen una agenda que passa a un altre nivell. És com si estiguessis, saps? O sigui, jo què sé, és com si estiguessis definint l'urbanisme del teu poble. O sigui, millor dit, què pensaria una formiga de que tu estiguis definint l'urbanisme del teu poble? O sigui, és que ni penses a les formigues. No. O sigui, no és que vagis a putejar-les, és que t'és absolutament igual si... aquell carrer o aquella plaça passarà pel seu formiguer, vull dir, és que ni t'ho planteges.
El que jo veig més problemàtic de tot això, i és el que em preocupa, més dels estirabots dels personatges, és que la facin d'un color, la facin d'un altre, s'equivoquin, reculin, no reculin, respon a una agenda que algú de darrere la té més clara que tu veus com afronten, saps?
Bueno, perquè sí, però perquè històricament, si ho mires, no només ara, però al llarg de la història o als recents segles...
I, ojo, no respon només a una ideologia conservadora, ¿vale? Perquè jo estic convençut que coses que aquesta gent té a l'agenda, molta gent conservadora no les accepta.
És un tema de poder. Si tu veus al llarg de la història, al final això va, és com una ona. Saps? Té moments... la balança de poder entre els ultrarics i la gent normal va constantment canviant. Quan vens d'una situació en la que, en que la gent som la xusma, la purria, no tenim res, sol haver-hi o revolucions o revoltes o coses que provoquen canvis socials perquè aquests mateixos poderosos com que se n'adonen que potser estan apretant massa l'olla a pressió. I llavors ve una època en què
això,
es compareixen.
Clar, això va passar a principis del segle XX. ¿Vale?
Per exemple.
A principis del segle XX, poso un exemple d'Anglaterra. ¿Vale? La gent vivia fatal, tio. El carbó, les mines explotats, clar, els nens petits treballant a tot arreu. I, en canvi, els ricachons, que era l'època victoriana, de finals del segle XIX, principis del segle XX, més finals del XIX, però es reproduïa, aquesta gent anava a passar els estius amb les seves cases a la Toscana i anaven de creuer en el Nil. Són les històries de l'aristocràcia que hi ha darrere de les novel·les d'Agatha Christie. Però això era una minoria molt, molt rica, que no tenia problemes econòmics i que vivia molt bé, en contrast amb la majoria de la població que estava hiperprotejada, i això va portar a una revolució. En llocs, clar, on això encara era molt més extrem, com el cas de Rússia, pues, perquè allà no és que tinguessin gana, és que de forma recurrent la fama Rússia ha generat una cosa que no s'explica habitualment en els llibres d'història, però al canibalisme, per posar un exemple.
Per això dic, al final, és, per això, això va a onades. És veritat que llocs on no, els de dalt no se n'adonen i no ho frenen, doncs passa com a Rússia, a llocs com a Anglaterra, els mateixos poderos se n'adonen això, que l'olla de pressió està allà xiulant i afluixen una mica. Llavors, a la que afluixes, ve una onada en la que es van conquerint drets i diguem que les coses va com igualant una mica, que no queda mai ni de lluny a igualar-se, eh? Però, clar, això és, doncs, la ona va baixant, però arriba un punt en què els de dalt comencen a dir que us esteu passant. I up, tornen a apretar. I ara estem en una fase de que ara tornem a estar pujant.
Sí, després de la social... Després de la socialdemocràcia i el benestar i la diguéssim, la societat del benestar, ja portem anys tirant enrere.
Clar,
i de fet...
El que passa és que com que venim de baix... Mm. Encara estem en el punt en què com a societat, no parlo a nivell individual, que hi ha casos de tot, però que com a societat, la gent normal, encara estem en un punt en què tenim molt més a perdre que a guanyar. O millor dit, encara tenim prou, o sigui, estem en una situació en la que ens fa prou por perdre la situació en la que estem.
Però això... depèn de la generació, Raül.
Per això dic que conforme la cosa va pujant, la cosa va pujant, clar, és això, al final va canviant la demografia, va fent que aquesta situació vagi pivotant, vagi canviant, i estem en aquest impàs.
Estic totalment d'acord. Aquesta visió és la teva, la meva, de la gent de la nostra generació, perquè tenim la vida ja feta, estem en una fase de la vida on ja hem fet, on ja ens hem establert, i ara el que intentem és, hòstia, conservar els drets que tenim, que no ens ho treguin, que no ens toquin les pensions, que no ens treguin... L'altre dia parlàvem amb familiars que estan visquent a Andalusia i la sanitat d'Andalusia està feta una merda, per exemple. Amb hores d'espera per primària, que dius, espera, a veure, que és una urgència, tio, que no me... O sigui, unes coses... anem reculant. Però el més greu no som nosaltres, no és la nostra generació. El més greu, i ara a vegades jo m'emprenyo amb la gent jove perquè la trobo una mica egocèntrica i tal, però realment, per molta gent jove, no aconseguiran passar per sobre de l'estatus dels seus pares. No ho aconseguiran. I això és molt heavy, perquè nosaltres, pels sacrificis dels nostres pares, nosaltres hem aconseguit un estat, que per això ara volem protegir-ho, perquè els pares nostres no van tenir la protecció que hem tingut nosaltres durant molt temps en la nostra vida, però la gent jove...
Per això dic que això funciona amb onada i estem ara en aquesta fase. Jo no estic d'acord amb el que has dit que la gent jove són molt egoistes. Jo crec que...
Estic generalitzant, i no és just generalitzar en cap cas.
Però a mi em sembla bastant més fràgil el típic senyor gran que el típic noi jove, en la meva experiència. Bueno, el típic senyor gran és a qui tot li sembla malament.
Bueno, perquè hi ha un apartat, que és passar-se de conservador en aquest aspecte. O sigui, passar-se de, com ja ho tinc tot fet, tio, no, que no es mogui res. Que és una mica...
Perquè porten molts anys com a concepte i com a generació, sent la que decideix què es fa i què no es fa. Llavors, arriba un punt en què t'estàs fent gran, hi ha altres pressions, i et comença a molestar moltíssim que a la ciutat es posin carrils bici perquè tu amb 75 anys no vas amb bici. I llavors et molesta moltíssim que es facin obres perquè hi hagi bicis i patinets perquè van com bojos. Quan eres tu el que feia tot el cotarro i anaves amb moto pel teu poble sense casc, et semblava de puta mare. Vull dir que al final, per això dic que jo, sense voler entrar en el debat, jo no compro això de que és que els joves no sé què, els joves són la generació de vidre. O sigui, em sembla molt més generació de vidre la gent gran, especialment senyors, siguem honestos, que els senyors ens queixem bastant més que les senyores. I que no, que la gent jove, que per el que dius tu, o sigui, perquè està en una situació en la que no és gens còmoda. I això també s'ha d'entendre. I estàs en el moment de la vida en què, hòstia, saps, tens com totes les possibilitats obertes, totes les no sé què, i te n'adones de... Pues això, és que, pensem una cosa, ja acabo amb això. Quan es va fer famosa la Colau, vestida de vella i tot aquell rotllo de la pa i no sé què, recordeu que l'eslògan, o sigui, el que la gent, no dic per ella, dic perquè ens imaginem a l'època, perquè és més fàcil dir això que dir fa no sé quants anys, però no fa tant. Què deu fer? 10 anys? 15? Bueno, al final el temps passa molt ràpid, potser són més 15 que 10, però... Uh-huh. O sigui, la indignació era perquè la gent jove no es podia comprar un pis. Ara la indignació és perquè la gent jove no pot llogar. És sí, que, ojo,
ha anat a pitjor. Ha anat a pitjor. I
lo... Si no, vull dir, és que lo de comprar és una cosa que ja... ni es planteja.
Y es, a ver, acabem ja de matar aquest tema perquè no em posen ni la falca de continuïtat. Estem amb una prèvia tipus Marc, la paradoxa. La paradoxa és que aquella senyora que en teoria havia de treballar perquè això es millorés i no s'empitjorés, recorda, es queixaven de la compra, la gent no pot ni jugar. ¿Vale? La paradoxa és que hi ha, com això també ha explotat i ara més és notícia i ara els polítics es volen apuntar qualsevol tanto al tema, és que ara s'estan fent coses molt lentes, molt anecdòtiques, d'aquelles que són per sortir al Telenotícies. ¿Vale? Però algunes coses es fan. I l'utris és que en el cas de la ciutat de Barcelona ho fa un senyor que és un autèntic jeta, que va guanyar les eleccions primàries del seu partit, el PSC, comprant paquis a un euro perquè anessin a votar a Ciutat Vella, tio. I és l'alcalde de Barcelona. Clar, hem tingut una dona que això no ho feia i no ha fotut res per arreglar la situació. També és veritat que el poder... O sigui, hi ha poder en una ciutat. Clar que hi ha poder, però el poder que hi ha en una ciutat és el que no veiem. El poder polític, el que podria fer coses, no s'ha posat pas les piles, que és el gran problema de l'esquerra, no aquí, arreu del món occidental.
Sí. Jo és que... Jo el problema que tinc és que crec que quan... O sigui, que la gent que arriba al poder és perquè el que vol és arribar al poder. De vegades, fins i tot de forma inconscient, eh? Perquè per arribar al poder en un sistema com el nostre, ja t'ha posat molt d'esforç en arribar al poder. No en canviar coses, sinó en arribar al poder, que vol dir contactes, estar als llocs adequats en el moment adequat, quedar molt bé amb tothom... O sigui, no és gens fàcil arribar fins... Ja no dic a ser alcalde o alcaldessa o president, sinó a simplement poder optar a ser-ho. Llavors, clar, al final... Per què diem allò que és que el poder els canvia o el poder els fagocita? És perquè jo crec que és que, tal com està muntat tot, només pot arribar a tenir poder, independentment de ser de dreta, d'esquerra, del que sigui, gent que el que vol és tenir el poder. Vol arribar al poder. Per molt que, fins i tot, ell o ella pugui pensar que és per fer coses bones. Però, clar, un cop allà, cada decisió que prenen està viciada per... el fet de mantenir-se al poder. Sí, perquè és que el que volen és el poder. Perquè si, ja dic, és que si no haguessin arribat, no hi ha ningú que l'agafin en plan... Saps el típic que surt moltes vegades a les pel·lis o no sé què? De, aquí farem jefe. A tu. Jo, si jo no vull, precisament per això et farem jefe. Això, no. Al món de la política, és impossible
no
que passi.
No passa.
És que és impossible tal com està muntat. Llavors, només pot arribar a ser candidat, fins i tot, una persona que porta molts anys madrant per tenir poder. I, per tant, després ens estranyem que quan arriben al poder facin tot ho filtrin perdo poder o amb això corro el risc de deixar de tenir poder?
Pitjor encara, quan arriben al poder l'únic que fan per poder mantenir-se és pagar els favors de tot el madratge que han fet. Saps?
Clar, per això dic que al final pues, passa el que passa i per això no fan res. I per això el PSC, ara ella va prometre els 50.000 pisos de protecció oficial, que crec que ja va prometre Montilla al seu dia. Vull dir, el PSC, sempre que arriba, promet 50.000 pisos de protecció oficial.
Que no
i és que no canvia ni el número. Però és que al final la gent pues, diu, oh, mira que bé, els faran. Què va, si no els van fer el primer com ni el segon? Però és que dona igual, és que si fossin els altres, seria exactament igual.
Sí,
el Valls va presentar a Barcelona dient vols fer fora Colau, vota Valls, i després el primer que va fer va ser fer l'alcaldessa. Vull dir que dona igual l'espectre i la ideologia de cadascú.
Si algú té temps... Perquè mira, és un exemple de tot el que acabes d'explicar. No? Algun dia algú publicarà la història d'aquest senyor que quan no ha pogut treure tajada d'aquí a casant-se amb qui li donés suport en independència si era de l'extrema dreta o del que fos. És igual. Ara és, en no sé si és l'últim o el penúltim govern, crec que en el darrer govern...
No, crec que és ministre ara un altre cop.
Sí, torna a ser ministre, vista de lo que sea. De lo que sea. Bueno,
sí, escolta'm, sí.
Que no anàvem a parlar d'això. Vaig a posar la falca i entrem en temes de...
Que comença el programa, no?
Per favor, ha sigut pitjor que quan està el Marc. No m'ho puc ni creure. Ara venim.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, tornem a estar aquí. Un dels temes que teníem dintre d'aquest guió improvisat era l'altre punt de vista sobre DeepSeek. No? Hem parlat molt des del punt de vista acadèmic, des del punt de vista científic, el que ha suposat de punt de ruptura, no? en certes coses. I sí que és veritat que just després, aquesta última setmana i aquests últims dies, altres empreses, la mateixa ChatGPT, la gent de Llama i tal, han fet Google mateix, han posat damunt de la taula alternatives molt més similars a DeepSeek o amb un regust a alta disponibilitat, poc consum, gairebé gratuït, ¿vale? Per intentar compensar que els hi havien avançat per l'esquerra. De totes maneres, aquesta visió és molt a curt termini. No sé, jo no sé com... Jo penso que allà... Sí, per mi l'important és... estem... Sí, des del punt de vista de la tecnologia sempre hem pensat que qui manava era qui manava i no ens hem adonat de que en poc temps hi ha altres actors que són molt importants. I la Xina... i Àsia la Xina en particular i Àsia en general, són uns sectors que tindran a dir bastant, ja ho estan dient, amb els mateixos cotxes elèctrics, per exemple, per posar un altre exemple que no té res a veure amb DeepSeek. Jo avui dia, si m'hagués de comprar un cotxe elèctric, no em compraria un Tesla. Bueno, no em compraria un Tesla per principis morals, però...
Exacte, sí. Més que sobren els motius, que diria aquell.
Sobren els motius. Però econòmicament tampoc té justificació.
És que la Xina, ara parlem del que deies, però la Xina en general, tecnològicament i científicament, és un monstre ja, però ja ho és. O sigui, el que passa és que aquí vivim a Occident i estem mediatitzats. No dic que hi hagi com una mà negra, però vull dir, al final tu estàs en el teu entorn i t'arriba molt més al teu entorn. Però a nivell científic, jo sé que tu, Tomàs, escoltes també a Coffee Break, el podcast de ciència en castellà que fan des de l'Institut d'Astrofísica de Canàries,
que aporten 10 anys i més de 500 episodis. Mira, sí. Ha sortit Globitos.
Mira, com que has fet això, t'ha sortit a posar Globitos.
Per felicitar-los perquè s'ho mereixen, són molt macos.
Sí, sí. Llavors, ja fa temps que ho diuen, o sigui, que, i parlant de papers que publiquen des de la Xina i tot, o sigui, en la Xina no té ara mateix res a envejar-li a Estats Units.
No, l'única cosa que tenien de deficient era el seu anglès, però ara amb la intel·ligència artificial els papers es publiquen en anglès, tio, fantàsticament.
Sí, clar, però la definició de l'anglès, perquè com que qui havia estat tallant el bacallà en la ciència i en el món en general era als Estats Units, ho feien en anglès. Però al final, clar, o sigui, ells havien d'escriure... Que la ciència dels Estats Units, de fet, la fan un munt d'estrangers. Al final, gent dels Estats Units n'hi ha, però la gran majoria, al final, per un tema de volum, són estrangers que estan vivint allà,
I a
però,
les empreses...
Que als Estats Units.
I a les empreses hi té poca broma.
Clar, el que passa és que al final és valor que creen als Estats Units i patents als Estats Units, però és gent de tot arreu.
La quantitat de persones que en els últims 10 anys han començat a tenir càrrecs de molt alta responsabilitat a les empreses IT. Potser no al CEO, però altres càrrecs de responsabilitat són de la Índia o de la part asiàtica, Singapur, sí. Tota aquella zona. I és molt rellevant, molt. Algunes cares les veiem com a CEOs d'algunes companyies, però si baixéssim més de nivell, a la que vas baixant una mica de la gent que realment té direcció executiva de les diferents fases o diferents parts d'una empresa, hi ha molta gent de la Índia, moltíssima.
Mira, només per corroborar això, a nivell de CEO, coneguts, CEO, i parlem només de les empreses ultratop. Mm. El de Microsoft és indi. Mm. El de Google és indi. Mm. El d'Amazon no és indi, però jo de quan jo vaig estar dintre, puc dir que això que dius tu de... és veritat que ni el Bezos ni ara el Jassy, o sigui, no són indis. Però Amazon, sí, de bo, que sí. Anava a dir està parasitat, però no perquè té una connotació negativa, però perquè m'entenguis. O sigui, de bo, no és en connotació negativa per res. Però, sí, la quantitat de gent de la Índia. I no parlo de gent que siguin en plan estatunitencs d'herència índia. No. Gent nascuda a la Índia estudiant a la Índia, que després se'n va als Estats Units, a una empresa com Amazon, és increïble a tots els nivells, però sobretot als nivells de l'ala, que dius tu, a nivells top, perquè són gent molt bona, de gent específicament de la Índia. Perquè crec que la diferència és que la Xina sí que s'ha desenvolupat en aquest sentit, que ara la Xina ja absorbeix tot el seu talent local i no s'han d'anar a buscar la vida o a fer coses guais a una altra banda. Per això no veiem tants xinesos fora. La Índia és un país que en població, perquè sabem que és després de la Xina és el país més poblat, que és, hi ha moltíssima gent, que també en tecnologia les últimes dècades s'han format molt bé i que ells sí que han d'anar a algun lloc.
Amb un avantatge addicional. Com la Índia havia sigut excolònia britànica, vale? La gent que volia accedir a un nivell social més elevat ja tenia contacte amb l'anglès, el tenia a l'escola, les escoles índies, l'anglès és la primera o la segona llengua en molts casos. Vale? La gent de classe baixa mitja, ja no dic mitja alta, ha fet de fa molts anys un esforç perquè seus crios tinguessin a la mateixa Índia una bona educació, una educació molt rígida, molt forta, molt preparada, i que les etapes finals de la seva formació la fessin a UK i a Estats Units. I això fa anys. La generació d'aquesta gent formada aquí és la que ara està ocupant aquests llocs de responsabilitat dintre les empreses IT. Vull dir que no és una cosa que hagi aparegut... Què ha passat? No?
No.
Ve planificadament perquè a la societat índia, l'escala social, el pujar socialment, ja passava per aquí, per aquest tipus de mecanisme.
Sí, sí. Pues això, que fins i tot a empreses on el CEO, pues això el veiem com molt caucàsic i molt estatunitenc, just per sota o dos graus per sota, també està ple de gent de la Índia.
A moltíssimes empreses, moltes.
Sí,
moltes,
sí, sí,
moltes.
Sí. Ja dic, només estic parlant de les que veiem tots. O sigui, però si ens recordeu que acaben
no
estar
només,
els de les 4 o 5 grans, un moment, els de les 4 o 5 grans que van estar allà veient a Trump el dia de... allà n'hi havia dos que eren indis.
I no només americanes. La capilaritat dels comandaments intermitjos d'origen indi a moltes empreses tecnològiques, que no només són americanes, també és així. Perquè UK passa igual, a Àsia també passa igual a empreses australianes, a empreses japoneses... Sí, sí.
Sí, sí.
Vale.
Pues això, no se'n venien, però això, però que a nivell científic la Xina ja mira a tu als Estats Units i missions que fan però a nivell espacial... de telescopis, tot això, o sigui, que no, ara mateix ja no tenen res a envejar-li. Llavors, no ens hauria de sorprendre tant que, per molt que mediàticament ens estiguessin venent la burra de que tot això de la IA, però la IA perquè és l'última cosa guai, o sigui, qualsevol altra, en plan, tot això ho fem només aquí, pues no.
Però no només això, en indústria i en construcció. El famós canal de Panamà, que ara està amb tot aquest litigi amb el tema del Trump, a la part pacífica i a la part atlàntica, la Xina té dos grans ports de mercaderies. Estats Units té un port, un gran port, a la part atlàntica. ¿Vale? I els han construït els xinus amb la tecnologia xinesa. Els xinesos a Àfrica i a Llatinoamèrica han tingut una expansió brutal.
Brutal.
Han tingut tots els negocis. De fet, han expulsat Europa. Europa, fa uns anys els espanyols es pensaven que si Telefònica i el Santander estaven segons a on s'havien menjat, a més anaven de colonialistes
sí, sí, sí.
Guais, vale? I han vingut els xinesos per darrere i li han menjat la torrada, però vamos, ja no et dic Àfrica és... Sí, sí, és
no, que... Àfrica, o sigui, Àfrica és un continent, per tant hi ha molts països, però si l'agafes com a tot, el seu principal partner de llarguíssim és la Xina.
Sí, sí, totalment, perquè no han sabut negociar bé matèria prima versus suport tecnològic o suport logístic o suport de construcció. Vale?
Bueno, han sabut veure com els Estats Units i Europa, però sobretot els Estats Units, feia el seu colonialisme o imperialisme i han dit, ostres, només que siguem una mica menys cabrons o com a mínim ho fem veure, pues la cosa anirà rodada i efectivament pues, accepta... Clar, o sigui, a llocs com Europa, que és com molt més estratègic històricament d'Estats Units, bla, bla, pues aquí els ha costat molt més. Tot i que aquí a Barcelona, si no recordo malament, hi ha tot
el
un
port.
Del port que és seu, eh?
Però, sí, bueno. Jo diria que la part més gran. Bueno, tornem
però
a DeepSeek.
Això.
Tornem a DeepSeek.
Jo abans de res, jo faig el disclaimer. Per motius personals que tu coneixes, però que tampoc ve a compte, jo porto de cul bastant dies, llavors jo els dos darrers programes no els he escoltat, els tinc pendents. Per tant, res del que digui pot ser interpretat com una resposta o una afirmació, o vull dir, no, o una valoració del que es va dir allà, perquè no tinc ni idea, ni de qui era, ni de qui hi havia, ni de què va dir.
Moltes mogudes, o sigui, sí. Però, bueno, com tot això surt moltes vegades de la part interna de la discussió que tenim...
Sí, sí, per això dic, però que ningú interpreti que dic alguna cosa com per portar-li la contrària o anar a favor de res del que digués algú perquè no ho sé escoltar. Llavors, no tinc ni idea del que vau parlar. Perquè sí, algú de Telegram podem dir alguna cosa, però després, una cop al programa, la discussió va per una altra banda i no saps mai a quina banda acabaràs.
En general, el Marc, que sempre té una visió positivista, no? N'ha destacat molt el caràcter rupturista, vale? D'això. Però també ell va dir que a llarg... Perquè després va sortir el tema de la crisi bursàtil, l'ensorrament de les accions d'Nvidia temporal. Vale? Ell també va dir que això era una cosa de molt, molt curta mirada i que ens hauríem de veure les coses amb més llarga mirada. Que això,
bueno,
tots hi hem la raó, no?
Bueno, jo, mira, a veure, jo en això no estic tan d'acord. Primer, parlar d'ensorrament. Clar, sí, és veritat, va perdre
puntual,
un 30% en un dia.
Puntual.
És una barbaritat. Però, no, puntual no. O sigui, el va perdre i no l'ha recuperat. Però, penseu on estava fa un o dos anys.
Clar. Mm-hmm.
Això és com la gent que, després que tu volies parlar, que és que el Bitcoin s'ha ensorrat perquè està 90 i pico mil alts. Sí, clar, va estar 107 o 108. És veritat, ha perdut... 10.000, 12.000 dòlars. Penso que estava fa un any. ¿Vale? Vull dir que el concepte ensorrament, parlem-ne.
I és molt curtplacista. Sí,
clar,
és erròniament curtplacista.
I pot ser que el que ha perdut Nvidia no ho recuperi. Però tot i això, clar, l'inversor que hagués entrat just abans del catacrop, està cagant tot, però qui estigués abans, pues simplement de tot el que ha pujat ha perdut un tros. I jo crec que això ho ha perdut perquè al final la valoració a borsa hem de recordar sempre que no és el valor real de l'empresa. A borsa es valoren les empreses, els inversors valoren les empreses en funció del que creuen que faran. Per tant, la valoració d'Nvidia no era... O sigui, la valoració d'Nvidia el dia abans del catacroc no era en funció del que Nvidia feia ara. Perquè és veritat que DeepSeek, si al final, com que generalitza més la IA, li generarà negoci a Nvidia. El tema és que la valoració d'Nvidia estava feta en funció de que els models d'IA havien de sempre tenir una necessitat infinita de capacitat de computació. Perquè tots els models que els Estats Units estaven mostrant consumien recursos com si no hi hagués demà. Llavors, la valoració no era... O sigui, la valoració d'Nvidia era en plan de... És una empresa que tot el que gasti en innovació i tot el que fabriqui li compraran a la porta de la fàbrica.
Ojo,
o sigui, ho vendrà però, tot.
I atenció, que no només és Nvidia, sinó que encadena...
Clar, amb la resta també.
Però els proveïdors que munten data centers, que els d'això...
Sí, tota la cadena de subministrament que necessita perquè això funcioni.
Tots van planificar i demanar unes inversions i unes ajudes brutals per poder tenir el més gran i el més... Perquè era estratègic pel país. I això ha passat als Estats Units.
Per això dic, clar, és que feia dos o tres dies havia sortit Trump el dia, no sé si el mateix dia de la cerimònia o el següent, ell, en una sala de la Casa Blanca, amb Sam Altman, crec que era Larry Ellison, el d'Oracle, i algú altre, i el mateix Trump, anunciant com un dels megaprojectes, aquest megadata center, que... Ara llegim el calendari, aquell megadata center, la inversió de 500.000 milions, no me'n recordo, una burrada, ¿vale? Llavors, al final, clar, totes les expectatives, tot el volum o la valoració era en funció d'aquest model en el que, diguem-ne, que si avui si fa dos anys venien 10 i avui venen 100, demà passat vendran 100.000. Amb aquest canvi de model, el que va passar és que van dir, ostres, potser no vendrem 100.000, potser seran només 80.000, però tornem a lo mateix. Només 80.000 és molt més del que venen ara. O sigui, segueixen molt més del que poden fabricar ara. Però
com que potser... Dient... és el que està dient
el Rai. Com que estava valorada en funció de que, per això, doncs que passarem no de 10.000 o de 1.000 a 80.000, passarem de 1.000 a 100.000, doncs per això va fotre un catacroc entre moltes cometes, perquè la valoració està molt més inflada del que l'aparició de DeepSeek va fer creure que serà. Que aquí tornem igual, demà passat pots sortir una altra cosa i canviar la idea. Però que és per això que les coses pugen i baixen a borsa. No pel valor real, no perquè el que pugui fer Nvidia avui, sinó perquè pel que la gent creia que Nvidia faria en el futur. I tot i que segueix sent, doncs això, hòstia, que és el que es dic, mireu que valia fa un any i fa dos. Vale? Que ningú pensi que ha tornat els valors de llavors, eh? O sigui que si aquelles estan, no sé, 1.000 o 1.500 per sobre. O sigui, una cosa bogíssima. De fet, crec que Nvidia, el gran catacroc, és que va passar de ser l'empresa més valorada del món a la segona. Perquè crec que Apple va recuperar el lloc. Com a mínim el primer dia. No sé si després l'ha tornat a recuperar, eh? O sigui, aquest és el gran catacroc. Entenguem-nos.
Era molt relatiu. Sí, sí, totalment d'acord.
Clar,
però és el que està dient.
És natural.
És el que està dient el Rai. Es diu, nois, que Nvidia ha tret un model nou de targe, entenc, algun tipus de dispositiu, i ja no hi ha una targe disponible. No pinta tenir
clar,
problemes.
Clar, però el Rai sap que la valoració d'una empresa de borsa no és pel que fa avui, sinó és pel que els inversors creuen que farà.
Sí,
i simplement exacte. Com que la previsió... Això és el típic de quan una empresa havia previst guanyar 100.000 i de cop i volta guanya 90.000 i diuen, no, és que han fet 10.000 menys que el que havien previst. Hòstia, cabrón, has guanyat 90.000, eh? O sigui, no estàs perdent diners. Simplement t'has quedat per sota de la teva previsió. Que això és un llenguatge molt pervers del món econòmic. I sí. Per això va passar... I tot això ve perquè quan va sortir DeepSeek, vam estar discutint al canal Intenta mossegar la poma què passaria amb Nvidia. I el Marc i el Rai estaven convençuts de que Nvidia encara pujaria més i jo els vaig dir, pues jo crec que es fotrà una hòstia guapa quan obrin el dilluns a la borsa. I com que vaig tenir raó, segurament de xiripa, pues, es van voler tenir raó. Llavors, per això, d'aquí ve la història, perquè sapiguin els ulls. Ja està.
Bueno, que sapigueu que això no és seriós, sinó que ho fem sempre amb discussions de, diguéssim,
sí, home,
per posar-li salsa i tenir un... Això passa amb un canal de Telegram de Mossega la Poma, que no és el canal públic, que no són els canals públics que teniu disponibles i tots els grups, sinó és el canal intern de gestió.
És el de gestió.
És el de gestió. Que més sembla una tertúlia de Telecinco que un canal de gestió. Però bueno, ahí lo dejo. Bueno, no volia aprofundir més amb el tema de DeepSeek. Era només...
Sí, jo només... No, amb el tema de DeepSeek a mi hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, però de debò, que és els webazos que té Sam Altman. Si recordem... Recordem que OpenAI, vale? ChatGPT, no només ells, però vull dir ells com a la punta de llança, com el cap visible, tots els seus models els han entrenat amb totes les nostres dades per la punyetera cara.
Ah, bueno, sí. És que això jo que no vaig veure...
Deixa que acabi d'explicar-lo. Sí, sí, o sigui, sí. Tot ho han entrenat amb la informació de tothom per la cara, sense demanar permís i, òbviament, sense compensar a ningú. Vale? Perquè ho han fet així.
Sí.
Pues va tenir els salts pebrots de sortir a plorar perquè DeepSeek els hi havien copiat coses, els hi havien destil·lat la informació, que segurament té raó, eh? Però has de tenir la cara de ciment.
Quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón.
Ha robat tot per sortir a denunciar que és que hi ha un que t'ha robat a tu. O sigui, s'ha de tenir
una... Això ho vaig comentar jo la setmana passada. I després també vaig dir que em donava la sensació que havia una mena com de campanya orquestrada de descrèdit, no? Que també han sortit també temes sobre la manca de seguretat, la possibilitat de que les dades que es facin servir surtin, diguéssim, de la part, diguéssim, de sandbox i siguin públiques i no sé quantos i tal.
Tot mitjans de tope i després signen acords, mitjans, vull dir, Prisa,
sí, sí.
Godot, que després signen acords amb OpenAI, però també estan arrajant de l'altre.
Sí, i com si els altres no tinguessin els mateixos problemes que també en tenen, vull dir que... Sí, sí, és una hipocresia bastant, bastant heavy. Bueno, anem a saltar de tema i no ens movem una mica d'aquí. Per circumstàncies personals, com m'he canviat de lloc on visc i he hagut d'amoblar i muntar un nou pis, vaig prendre diverses decisions. ¿Vale? Una d'elles és que, en principi, les coses que podria comprar a la comarca no les compraria fora. ¿Vale? A veure, que sapigueu que el món no comença i acaba amb l'IKEA. ¿Vale? Que l'IKEA està bé, però que no és l'únic lloc on es poden comprar coses. I aquí, a la Garrotxa en particular, i a les comarques de Girona, a la zona de Girona, doncs hi ha també uns proveïdors, gent que treballa bé, que té uns preus ajustats i vaig comprar coses, diguéssim, locals. ¿Vale? Algunes coses no les vaig trobar i vaig acabar a l'IKEA i petits mobles, una consola, unes làmpares, uns aplics, unes d'això. Les vaig mirar en una botiga que molta gent coneixereu que es diu Sklum. ¿Vale? Sklum és un e-commerce.
No l'havia escoltat mai.
Jo tampoc, fins que no tinc la necessitat de canviar de pis. ¿Vale? Però Sklum és bastant popular perquè perquè els xinus ja no fan coses cutres de colors llampants, vale? Han après a fer coses que als europeus ens agraden més i...
Un asterisc. Jo estic segur que ja ho sabien fer això. Simplement que a nosaltres ens venen les merdetes precisament perquè aquí, com que ens agafa tan lluny i nosaltres som Occident i ells som Orient, bla, 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 sempre, o fins fa poc, com el que deia la ciència, els hem mirat com gent que fa les coses cutres i malament. Llavors, al mercat nostre, a ells els anava bé per les coses cutres i malament. Però jo estic segur que ells sabien fer bé les coses.
És molt... a veure... jo he comprat aplics, làmperes de sostre, tal, i estan bé, estèticament.
Ah, perquè segurament, ara, i és el que dius dels cotxes elèctrics, jo crec que el que passa és que ara estem començant a rebre de la Xina també productes de qualitat. Però no perquè abans no els tinguessin, sinó perquè no ens els enviaven, perquè
aquí
no
hi havia mercat. No, no són, jo no diria que són productes de qualitat. Però
sí, bueno, per exemple, no, digue, els cotxes elèctrics, coses així, vull dir que al final...
Parlo del cas
sí,
meu, eh?
Però fa 10 anys aquí a Espanya ningú s'hagués comprat un cotxe xinès.
Exacte.
Per ser xinès. No. Sí, si hi ha xinès. Marques com Kia, per ser coreanes, els va costar molts anys que la gent canviés la mentalitat, eh? Perquè un cotxe, si no era europeu, aquí no es venia.
Bueno, inclús, segons amb Europa, mira el que va passar amb Dacia al principi. I Dacia està l'any passat el cotxe més venut a l'estat espanyol, de diferència, perquè és l'únic vehicle nou que pots comprar per 15.000 euros.
No, que sí que sí. I fa uns anys quan Skoda va començar a vendre aquí. I estic segur que a Seat això també li va passar a l'altra banda d'Europa. I els productes eren igual que ara. Simplement que al final, si el mercat no està preparat per comprar-te'ls, pues no fas, sobretot si és un lloc tan lluny com la Xina, pues no fas la inversió d'enviar-lo.
Torno al cas d'Esclum, vale? L'estètica dels productes està bé, el material més o menys bé. Hi han coses cutres que te n'adones que encara estan xinejant una mica, ¿vale? Perquè quan et posen els tacos, els cargols i els tacos perquè tu puguis penjar una làmpara, els tacos es desfan, només fas la primera volta de cargol, aquells tacos es desfan i has d'anar a la ferreteria del barri a comprar uns tacos bons.
Però perquè segurament encara ens estan enviant la gamma baixa.
Exacte. Bueno, amb tot l'aparença i tal, hòstia, està bé. I està molt més barat que l'IKEA i aquests llocs així.
Clar, per això et dic-ho de la gamma baixa, perquè encara ens estan entrant amb la gamma baixa. Però això no vol dir que ells no saben.
Però tenen una
quali... si vas a la Xina, a casa d'un ric, els seus tacos es desfacin.
No. Però vull dir que més o menys la qualitat és bastant homologable a altres coses que pots trobar aquí que no són de gamma alta. Vale? Uh-huh. Bueno, fan el seu servei i a més estan molt bé de preu. Vale? Bueno, total, que això va anar bé a les algunes primeres compres, unes segones, però va haver una compra que a més era una compra amb una certa quantitat econòmica que bueno, van tenir un problema de l'hòstia. Primer, perquè suposo que no tenien material aquí i el van tenir que portar de la Xina, amb el que això són retrasos bestials. A sobre, el transportista que tenen aquí és un desastre. No vull entrar en detalls, però bueno, total que no van arribar les coses. Deien que s'havien enviat i no van arribar. La web és molt xula, l'estètica de les coses està molt bé, la web de l'e-commerce està molt ben muntada i tal, però van fallar amb això. Aleshores, vaig haver de contactar amb el servei postvenda, amb el servei de postvenda i d'atenció al client. Un desastre, un autèntic desastre. Excuses. I deia, mira, és que ja no ho vull, és que ha passat un mes i jo m'estic muntant una casa. Escolta'm, si tu no em serveixes una alfombra, me la vaig a comprar aquí al costat, és que no puc esperar més. O jo necessito una còmoda perquè estic muntant una habitació de convidats i em venen els convidats d'aquí 15 dies. Ja ho he fet en temps, però el que no puc fer és parar un mes i mig perquè em portis una consola. Un desastre. Esclum té una, suposo que legalment ho necessiten tenir, té una subsidiària a València, una subsidiària amb NIF d'aquí, a València, que intenten fer pobre, suposo que el que poden, per donar sortida a aquests desgavells. Vaig estar parlant amb ells, comunicant-me amb ells, via correus i tal, reclamant que em tornessin els diners, o és que hem parlat amb el transportista i encara no tenim la confirmació de que això no s'ha entregat, o que no sé quantos. Dic, escolta'm, és que no és mi problema, it's not my fucking problem. O sigui, els problemes que tu tinguis amb el transportista és cosa teva, jo vull els diners. va passar molt de temps. Total, que un diumenge vaig escriure a l'Agència Catalana de Consum per fer la denúncia, la vaig fer. Uh-huh. I el dilluns es vaig informar, mira, que sapigueu, que ja no, ja passo, si us he fet aquesta denúncia, el codi de denúncia està, a l'Agència Catalana del Consum us contactarà. Val a dir que funciona bastant bé.
Va, està el Conrad Consum portant-la. No, això que, això, no, dic això, que escolti la competència Orantes.
Vale. Funciona molt bé, us ho dic per si teniu aquests problemes, perquè a més deriven a la delegació de la teva zona. I a mi em va contactar...
Sí, i les oficines municipals de consumidors també, que són òrgans legals i poden multar, i multen encara que sigui a Telefònica. O sigui...
La gràcia no està en la multa, tal. És que les seves denúncies acaben, diguéssim, ficades amb una mena com de base de dades de denúncies de les empreses a nivell europeu. A nivell europeu, vale?
Sí, però que la sancionen fort, les empreses. Per això ho dic, sí, que les oficines de consumidors, ja sigui l'Agència Catalana de Consum o les oficines municipals d'informació als consumidors, que tenen, o sigui, per llei, tenen poder. Tenen bastant poder i tenen poder sancionador i les empreses s'ho miren dues vegades quan s'han d'enfrontar amb elles si no tenen raó,
Bueno, això jo vaig moure-ho el diumenge. El dilluns al dematí els vaig enviar aquest correu dient-los, miri, nois, ho sento, però jo ja ho he denunciat a l'Agència Catalana de Consum. El mateix dilluns, això eren les 9, escrivia jo el correu, a les 10 em trucava, bueno, m'enviava un correu amb el segell d'acceptació oficial de la meva ja t'ho diré demà, denúncia, l'Agència Catalana del Consum els comunicava que estava tramitat i segellat com a rebut i a les 11:05 rebia l'ingrés dels meus diners.
Però és per el que et dic, perquè és que no és broma, que és que no els hi foten multes suaus, o sigui, perquè al final la llei... Si ho han fet bé, no. O sigui, no vull dir, per fer una denúncia aquesta no penseu que sortireu amb la vostra si l'empresa sap que té raó. Però si sap que no la té i simplement està marejant la perdiu, et donen la raó rapidíssim.
Exacte.
Perquè saben que si ho allarguen, o sigui, no és que a tot tornaran els diners, però és que la multa que els hi clavaran els hi costarà moltíssim més que el que et pagaran.
El tema és que no era un tema... O sigui, la cosa és que això no era un tema d'interpretació. Hi havia hagut una comunicació, ens havien comunicat. Jo vaig haver de pujar la justificació, els correus que havia intercanviat en el moment de la denúncia, la factura, el pagament... A veure, tampoc són tantes coses, Però l'Agència Catalana del Consum va veure que sí, que havia una dilació. Clar, una dilació
tu compres una cosa, hi ha una data d'entrega, que és veritat que a vegades pot passar una mica, però quan flagrantment han passat aquesta data i tu demanes un reemborsament, és que l'empresa no pot tindre raó. Vull dir, és que a més, de fet, tu quan te compres una cosa per internet, tu tens una cosa que es diu període de desestimament, que és que si tu el que has rebut no l'has obert ni res, tu pots tornar i l'empresa t'ha de tornar els diners i no pot dir ni mu. Pues en el cas que no l'has rebut, imagina't. I més després d'un mes. O sigui, és que no...
Encara pitjor. Bueno, per què explico aquest tema personal i d'això, però com a exemple de que fins i tot, ja m'he trobat amb altres casos, i no és un tema que només podem acusar al tema xinès, però una forma de retallar costos i de tenir preus baratos és que tot el servei postventa i tot el servei d'atenció al públic, això val diners.
Clar, però...
Val molts diners.
Però això ja ho hem viscut en aquest país, que de fet, i tots els call centers i tot, pues, això ha externalitzat empreses que porten al call center de 25 empreses diferents al mateix temps i que durant una època més els enviaven a l'altra punta del món perquè era molt més barat, encara que el servei fos lamentable. Que això ha fet... O sigui, vam arribar a un punt tan dolent que s'ha convertit en una palanca de màrqueting, dir que tens el teu call center aquí.
Oh, i tant, sí.
Sí, perquè, clar, o sigui, això no vull dir... Això
I no només aquí a Catalunya, això també passa als Estats Units.
A tot arreu, clar.
Que no volien ser atesos per un senyor de la Índia.
Clar, però perquè no entén... Primer, perquè segurament no entén el teu producte o el teu servei, perquè el senyor de la Índia o el senyor de Mèxic o el senyor de Vietnam o d'Equador...
No
és que sigui més tonto que tu. Que estan en llocs on tenen externalitzat el call center de, pues, 25, de Repsol, d'IKEA, dic, empreses que m'estan parlant, de Microsoft, de no sé què. Pues clar, és que potser a tu l'estàs trucant pel teu llit plegable, el d'abans li estava preguntant per, jo què sé, una llicència de no sé quin software, i el de després li està preguntant per una cosa, per això, doncs perquè Movistar m'ha cobrat, no sé, m'ha cobrat una factura al mòbil que no és meva. I clar, això és molt
Mira,
complicat.
Bueno, era fer aquest... És
sí, posa només això. L'últim comentari, que jo no el puc posar.
Ah. Aquest.
Sí, que ens diuen això, que els tacos que compres a la ferreteria també són fets a la Xina.
Però la qualitat és diferent. És cert. Però
clar,
la qualitat
perquè
és diferent.
El de la ferreteria, que ven tacos, quan els compra la Xina ja els compra bons.
Sí, sí.
Perquè si tu vas a la ferreteria i les dona que són una merda, o com a mínim tindrà diverses games. Per això et deia que no és que no sàpiguen, és que al final el mercat pels seus productes finals, aquí a Europa, fins fa dos dies eren només coses cutres. I en certa manera encara ho és. O sigui, jo estic segur que si tu haguessis vist els mobles als mateixos preus que a la botiga de la cantonada, que no és d'Ikea ni res, sinó que és la típica botiga de mobles de tota la vida, que són molt més cars els mobles, al mateix preu, a nivell inconscient, o encara que fos més barat, però fos d'aquella gamma de preus, no l'haguessis comprat. Li haguessis comprat la de la cantonada.
De fet, ho vaig
dir així. I ho saben, també.
De fet, sí, el que són mobles els he comprat en una botiga d'aquí, d'Olot, vale? Bueno, he comprat diferents mobles a diferents botigues, però diguéssim el moble auxiliar, que no és el sofà.
No és el principal.
Exacte, que són mobles així. Vaig descobrir que era molt més interessant comprar-los a una empresa d'aquí, que té raó al Quintangai, que possiblement l'origen del moble és xinès. Vale?
Però d'una altra gamma.
El frontis, qui es responsabilitza, qui l'ha provat, qui se juga un cert prestigi amb la seva qualitat, és una empresa gironina que no vol quedar malament amb els clients d'aquí. I per
clar,
tant,
però
ell ja ha comprat un producte que està bé i ja li ha posat clar. Un preu que és raonable. La distribució, el transportista i tot són d'aquí. És molt més senzill parlar amb ells i interactuar amb ells.
Sí, no. I que, ostres, posant-te a comprar-li a algú a l'altra banda del món, compra-li aquí. Perquè al final, si ells ho importen, és més, tot i que segueixi venint de molt lluny, és molt més eficient que els importadors que ho porten ja en massa, amb vaixells, amb temps, que no que t'hagin d'enviar a tu la teva taula. Vull dir que, al final, encara que vingui d'allà,
no,
el model d'importació és molt més eficient.
I que l'empresa pren decisions. Quan sí, tu vens mobles, encara que els compris a la Xina, tu els proves.
Saps quina qualitat compres, a quin proveïdor li compres. Home, i tant, perquè si...
Ja saps a quina gamma t'estableixes. En fi, és diferent. Però sí, tens raó, Quin.
De fet, penseu, vosaltres que us agrada tant, on es fan els vostres MacBooks Pro i els vostres iPhones?
A la Xina i al Vietnam.
Sí. I no són precisament coses cutres. Pues ja està.
Bueno, i el Samsung també,
Sí. No, però vull dir... Em sento també, però tu quan has portat un Samsung en la vida, no? Pues t'estic posant l'exemple del que portes tu.
No.
El OnePlus Open no, eh? Aquest no, eh? La marca és xinesa, però el deuen fabricar a Vilassar de Mar.
Bueno, anem a fer una petita pausa per parlar de la comunitat i que a més vull comentar una cosa que ja vaig anunciar la setmana passada i de seguida tornem a la segona part del programa.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, em sentiu, no? Hola.
Sí.
Vale. És que a vegades quan faig el canvi perdo el lloc on estic. A veure, molt ràpidament, comentar. Ja vaig anunciar la setmana passada i ja està activa i ha començat a funcionar. Vam posar en marxa una campanya especial via l'aixeta per rebre donacions puntuals fora del mecenatge o a banda del mecenatge amb l'objectiu d'assolir poder finançar la subscripció anual a l'estudi virtual de StreamYard. ¿vale? Que té un cost, que són uns 500 pavos aproximadament, no arriba, però més o menys, i la van voler fer així perquè la Xet ha posat en marxa aquesta mena de campanyes de donacions puntuals per un objectiu concret i ells no cobren comissió. La Xet cobra una petita comissió de totes les vostres aportacions per mantenir-se i per mantenir la seva pròpia infraestructura. No fan negoci, però la seva estructura té un cost. ¿Vale? A la passarel·la de pagament, en fi, tota una sèrie de coses que ells gestionen, la web i tot el rotllo, les promocions i tal. Però en aquestes campanyes puntuals ells van dir, mira, per donar dinamisme a la comunitat, als creadors i als mecenes, no cobrarem nosaltres per les campanyes puntuals. ¿Vale? O sigui que està molt bé, perquè vol dir que l'aportació que feu pràcticament ens arriba a tota i així anem camí dels 500 pavos que ens costa l'estream llarg que veieu aquí, que la versió que tenim ara és gratuïta, però que té una sèrie de limitacions i amb la versió de pagament doncs no els tenim. No? I hem començat a rebre donacions puntuals molt generoses i vull d'aquí donar les gràcies a en Dani Gaia i en Francesc Fortuny, que són els primers que han inaugurat aquesta campanya de donació puntual. Guapos, moltes gràcies. I animar la resta a que obriu el monedero i traieu uns quants euritos i els poseu a la campanya puntual. El Raül, quan jo faig aquests speech, es pixa de risa.
M'agrada molt perquè estàs a res de dir, escolteu, mossega la poma, no es fa pels pobres. La nostra audiència ha de ser mínim, classe, mitja alta, alta. O sigui que, vinga, si us podeu comprar un iPhone, us podeu rascar la butxaca pel podcast. M'agrada molt aquesta actitud.
Jo crec que si avui en dia, no al principi de mossega la poma, però avui, 2025, febrer, si avui féssim una enquesta real dels oients del programa que no són usuaris d'iPhone, ens sorprendríem. Hi ha molts, molts, molts.
Bueno, sí, bueno, també per gastar 1.400 euros en un Android. He dit l'iPhone per seguir amb la
cosa. Fins i tot hi ha gent que es compra Xiaomi, tio. Sí, és que hi havia un subgrup de Xiaomi.
Telèfon amb pantalles que es doblen i costen encara més diners.
També. Sí, bueno, res, donar les gràcies, macos, a tots els que esteu participant i animar els que pugueu. Doncs això, no sé si assolirem l'objectiu final de la campanya, però sí que és veritat que amb els diners que ja n'hi ha, i, o sigui, hi ha uns diners que sempre reservem per fer els pagaments, diguéssim, estàndards, els dominis, el host, bueno, tot el que d'això, no? I sempre tenim una previsió perquè mai ens falli i tenir un any o un any i mig per endavant, ¿vale? Però sí que és veritat que aquest salt cap a StreamYard té un cost i si podem fer aquesta campanya, doncs ens anirà bé a tots i nosaltres més tranquil·lament podrem fer la contractació.
I deixa'm que expliqui també una miqueta d'on ve això, perquè la gent, ja sé que al comentari ho heu fet.
Bueno, el Marc sempre diu, no ens ha fallat mai Riverside i la primera vegada que provem Stringer amb tot...
Deixa'm que doni una miqueta de context, d'acord? Mossega la poma està fent amb Stringer perquè com que Riverside donava problemes, jo feia temps que els deia, ostres, a tots els Blitz fem servir Stringer, però fent servir Stringer potser des de fa 3 o 4 anys, hòstia, superbé... mai ha donat cap problema. És veritat que fins fa molt poquet el preu era la meitat. O sigui, ara ha pujat molt de preu. De cop i volta, directament els plans...
També ha millorat bastant la funcionalitat, StreamYard.
Sí, no. Que està molt bé la plataforma, però vull dir que... Ostres, és veritat que ara és cara. És veritat que va molt bé, però és cara. Però, bueno, l'hem estat fent servir això 3-4 anys. Us juro que zero problemes mai. Ni un. No s'ha perdut un minut, no ens ha donat un problema, o sigui, és quedem a tal hora, entrant convidats al programa, fent programes des de llocs ultra random, amb gent per tot arreu, mai zero. Llavors, com que passava allò de Riverside i s'acabava la subscripció, diuen, vinga, provem, i fem un parell de programes en el que els fem realment des del compte StreamYard de tots els Blitz, que per això no sortia l'ànec aquest d'aquí a la dreta, els dos primers mossega la poma amb StreamYard no sortia, perquè estan fent des del compte de tots els Blitz, que el seu pagament...
Sí, expliquem-ho, no ho fèiem des del nostre compte gratuït, que és el que ja estem utilitzant en aquest moment, sinó que ho fèiem a través de la sessió molt amable que ens va fer el Raül del compte de tots els Blitz.
Exacte. Sí. Llavors, els agrada molt i diuen, anem a fer-lo servir. Crec que el tercer programa que van fer, ells ja van perdre l'àudio. La culpa és de StreamYard.
No van perdre l'àudio,
Sí, un moment, deixa'm
no
acabar.
Sortir.
Jo no hi era aquell dia, i per tot el que expliquen, és cert que la culpa era havia de ser d'Stringer. Jo el que al·lucino és que, fent-lo servir durant anys, cada setmana, algunes vegades dos cops per setmana, i enviant en simultani al Twitch, primer al Twitch nostre, després al Twitch de Catalunya Ràdio, sempre al nostre YouTube, traient d'allà l'àudio pel podcast, o sigui, tot allà, mai... I a la tercera setmana, que el fan servir el Tomàs i el Ludo, ja casca el software. Llavors, què passa? Que amb la versió gratuïta no et fa un backup local mentre ho estàs fent. No. Has de confiar en el backup de YouTube. Però, clar, si els hi passa el que els hi va passar, el backup de YouTube està sense àudio, també.
No estava sense àudio. Només estaven les barques.
Sense els micros.
Sí, les veus no havien passat.
Llavors, el backup era igual de dolent que el que va passar en directe. I llavors, amb la versió de pagament, encara que sigui la més barata, que és aquesta que diu el Tomàs, que costa $500, ja tens sempre un
pagament. Ojo, és la més barata.
És la més barata.
És la més barata.
Doncs ja et permet que, mentre estàs emetent, et fa un... Tu guarda tot ell també, el seu... no en local del teu ordinador, tu guarda StreamYard al seu servidor. Llavors, sempre tens allà el... I des de que els va passar això, tenen una mena de records de Vietnam, a cada programa, de si no està funcionant.
Correcte,
i necessiten això per tenir una mica de pau interior perquè es posen molt nerviosos. Però jo volia explicar perquè em va fer molta gràcia quan em van dir, ens ha fallat. Jo deia, què heu fet? Perquè és que no pot dir.
No vam fer res. Vam fer el mateix que estem fent avui, Raül. Jo crec que va ser un tema de streamer. El que passa que, clar, jo entenc, streamer, si tu tens una versió de pagament, doncs tens un suport especial associat, vale? Una atenció al client, però amb una versió gratuïta pues et donen unes pautes, donen disculpes i poca cosa més, perquè no, tu no pagues, no et poden donar cap contraprestació, sí, vale? Sí. I és lògic.
Pues és per això el Tuman insisteix, i realment és una cosa que vosaltres no sabeu, però els ratlla molt i els preocupa molt, i des d'aquell dia cada cop que fan un programa estan espantadíssims. O sigui, han arribat a fer un programa obrint diverses finestres, enregistrant en local, o sigui, fent unes virgueries guapes per no perdre l'àudio.
Sí, sí. Estem cagats. Bueno, continuem, Quim, diguem-nos, parlant del tema abans, que això que dèiem que mossega la poma, possiblement si rasquessin, molta gent no té iPhones, ara. Diu el Quim que té un Samsung S24 Ultra, un Pixel 9 Pro, un iPhone 16, diu que no es casa amb ningú i les meves dades van al meu nas. Em sembla perfecte, esperem que no tinguis mai un incendi a casa, perquè aleshores ni nas ni nos.
Però bueno. No, jo el que sí que valida això és el que jo deia, que mossega la poma, és el teu podcast per la classe mitja-alta en amunt.
Bueno, espera't, que no hi ha acabat.
Diu
que tinc dos Macs, tres Windows i dos Linux. No, em sembla bé.
En total, 7 ordinadors. Per això dic, no, que em sembla
bé. I 3 mòbils. Escolta'm, Quim, tu sí que ets un potentau, perquè jo tinc un Mac mini, tinc l'iPhone, és veritat, tinc un iPad i ja està. No tinc res més. No tinc més.
Nosaltres com a Apple...
I l'iPad feia que tenia 6 anys. Que no l'he renovat aquest any, però...
Oi que Apple no fa productes per pobres? Doncs pues mossega la poma, no. Tampoc.
Ah, espera't, que ens aclareix té el nas a casa seva i a casa dels papes i dels tiets. Vale, pues perfecte, aleshores perfecte. Ja, si tens redundància, suposo que també algun d'aquests llocs estarà fora del continent, no?
Sí, t'anava a dir, o sigui, jo crec que hi ha data centers que tenen menys redundància que ell.
No, però a veure, ell és jubilat i no té obligacions, aleshores ja... Ja ho has dit tot, Quim.
Sí,
ja
sí, el que té és afició.
Ho has dit tot. Sí. Molt bé. No, està bé, no, i està bé que sigueu tan conscients. De fet, si tens...
Perdona, un moment. Jo ric, però jo tinc totes les meves dades també replicades en 3 suports diferents, en 2 llocs geogràfics diferents, O sigui que riem molt, però som iguals,
Nosaltres també tenim els àudios els àudios de mossega la poma estan, a part de diversos llocs locals, com a punt, diguéssim, d'emmagatzematge, estan a l'UPC, vale? Estan en un servidor a l'UPC. Si poses una pàtina comercial damunt de tot aquest desplegament, Quim, fes-nos una proposta econòmica, a veure si podem guardar...
No?
Sí, que jo dejo l'iCloud i t'ho pago a tu, Quim. Vull dir que sí, em fio més de tu. Bueno, bromes a banda, molt bé, Quim, gràcies per anar participant. Diu, mira el que diu. Diu això. Que tu ets un referent per ell.
Jo crec que és al revés, amb el muntatge que té ell, crec que és ell el referent per mi, perquè jo pensava que tenia un muntatge paranoic, però, hòstia, em supera.
Bueno, anem a passar de tema. Teníem, perquè a més és un tema, sí, com sabeu, el grup de Mossega la Poma, la part de la comunitat, es podria estar en molts llocs, però nosaltres el tenim a Telegram. Tenim un grup, un canal a Telegram que té diferents grups dividit per temàtiques. Hi ha un canal general, però també hi ha un que parla d'economia, un que parla de cuina, un que parla d'intel·ligència artificial, un de memes, un que es diu en el futur tots serem gilipolles per explicar notícies i coses d'aquestes que dius, mare meva, on anem?
Sí, que jo entenc el Marc perquè diu això, però fa gràcia perquè sembla que per contraposició en el present no.
Ja, ja.
I jo miro al món i...
És que aquest canal que diuen al futur tots serem gilipolles només expliquen coses del present, saps?
Clar, vull dir, és que crec que el futur ja és aquí,
Sí, sí. Bueno, i tot i ser nosaltres, Mossega la Poma, usuaris de Telegram, que la comunitat que ja va abandonar els blogs i també ha abandonat les xarxes socials clàssiques perquè allà no hi ha diàleg, allà només hi ha batussa, ¿vale? Aquí és com un lloc calmat on la gent està dividida per temes i en general, parlo en general, no vol dir que algun dia algú no s'hagi emprenyat, però en general és tot molt respectuós, no hi ha conflictes i la comunitat s'autoregula i s'autogestiona. ¿Vale? No, crec que molt poquetes vegades he rebut algun missatge d'algú que diu, hòstia, mira això, mira jo. Molt poques vegades he hagut d'intervenir com a admin per dir alguna cosa, comptades amb els anys que fa que estem allà. I a vegades el que rebo són missatges de, hòstia, mira aquest, no?, que fa autobombo de su libro, no?, i això no és massa agradable, però són coses molt innocents, ¿vale? No són problemes greus. I amb tot, jo mai he fet servir Telegram Premium, no fem servir nosaltres Telegram Premium i no hem tingut mai cap experiència, crec que el Magma sí, però per un tema d'empresa. I ara el Raül l'ha començat a fer servir. I jo volia que ens parlés una mica de quina diferència hi ha entre el Telegram estàndard i el Telegram Premium, perquè bueno, hi ha coses molt, molt guais.
Sí, jo de fet és que ni m'havia mirat mai que hi havia el Premium, és que ni havia considerat que no sé, que em pogués ser útil. Jo puc dir per què me l'he fet i com funciona això. És veritat que jo he mirat l'altra llista de funcionalitats que et dona el Premium, no hi ha res que ara per ara m'hagi cridat l'atenció, ¿vale? Però només aquesta, en algun cas d'ús particular, funciona increïblement bé. Que és la de la traducció automàtica. D'acord? Jo ara, per temes de feina, de cop i volta, m'he vist rodejat, vull dir metafòricament, o sigui, no físicament a l'oficina, però rodejat metafòricament a l'empresa, de gent amb la que no tenim cap idioma en comú. D'acord? Gent que no parla ni català, ni castellà, ni anglès, que són els tres que parlo jo, i que parla un idioma que vull dir que si encara fos italià o alguna cosa, però que parla un idioma del que jo no sé ni si jo el veig escrit i no entenc res. Diguem que és japonès, no és japonès, però podria ser-ho, o xinès, o coreà, o rus, o hebreu. Qualsevol idioma d'aquests, que és que fins i tot la grafia, o àrab, no és la nostra. I no pots ni llegir la paraula. No és com alemany que pots llegir la paraula i no entendre-la. És que en res. Llavors, la forma en què, independentment de que s'estan fent accions perquè acabi sent l'anglès l'idioma comú i tot això, que al final és el que té més sentit, ara el dia a dia s'ha de funcionar d'alguna manera. I la manera que...
Però això... Ah, perdona, el Telegram que feu servir és privat. Si els canals que feu servir són privats o són de comunicació.
Sí, clar, sí. Però, bueno, com tot, el de Mossega la Poma també és privat. Si tu pots fer privat i no...
No és privat. Tu pots trobar Mossega la Poma a la cerca, ¿vale?
Perquè tu has fet que sigui així.
Exacte. Però quan entres hi ha un captcha. Tu has de resoldre el captcha i ja està.
Doncs això, el tema de... Llavors és això, al final sí, són canals privats, però que... Vull dir, jo mateix, per exemple, una cosa que he descobert són les carpetes de Telegram, perquè jo, pues, a l'hora de fer-m'ho, digue'm vago si vols, vaig dir, jo no em faré un altre usuari a Telegram. Jo no vull dues aplicacions de Telegram al meu mòbil, jo no vull no sé què. I jo agafo amb el meu mateix Telegram, doncs agafo... De fet, la gent que en tingui a Telegram veurà que el meu nom, no l'usuari, que l'usuari no ha canviat, però el nom que mostro, que fins ara és el Mutenra, des de fa uns dies posa Raül. perquè em va semblar que la gent de la feina pues, tenia més sentit que veia Raül que Mutenra.
No tenien el bagatge.
Però que és l'únic que ha canviat, o sigui, el nom aquell que es mostra a la gent quan no té com a contacte. I llavors he descobert les carpetes, que crec que les carpetes no són del Premium. Llavors tu pots crear carpetes i assignar xats a diferents carpetes. I llavors, pues això, no, jo tinc no la carpeta personal...
Tu tens, a més, no només això, sinó que ell, quan ve un missatge d'una persona individual que no està formant part d'un grup, ja tu recol·loca o tu en la part personal, sí, per exemple.
Exacte, tu posa personal perquè sàpigues que... Bueno, personal et posa... Sí, és que és això, quan tu et crees carpetes,
ell
te'n crea de més.
Hi ha un que és tot, i passa a empresa, personal, el que sigui. Hi ha un altre que és personal, però tu pots tenir una carpeta d'empresa, amics,
sí, família... I després tot el que no són grups, que són missatges directes, també te'ls posen un altre. I de fet, si llegeixes a un altre, te'l marca com he llegit a totes. O sigui, no és redundant. O sigui, està molt bé, de debò. No,
de fet, són tags.
Llavors,
Són tags.
Exacte. De fet, tu pots dir que te'ls ensenyi. Llavors, tu veus un xat a un grup i els tags de colors et diu exactament on els tens posat. Pues això, ja et dic, això no és del Premium i molt bé. Però llavors, jo l'ús que estic fent servir del Premium és el de la traducció automàtica. I és increïble. O increïble. A veure, no, ja sabem que avui en dia, si ja vas a l'IA, la traducció estava molt, molt ben...
És en temps real?
Sí.
És en temps real.
Sí, tu, de fet, tu ara mires el meu Telegram i sembla que tothom parli en anglès. Ja a vegades que entres... I hi ha aquell microsegon que ell, saps? Que t'arriba a ensenyar a l'original.
I això ho pots filtrar per grup o és a tot Telegram?
La això ho assignes xat a xat.
Ah, vale, xat a xat. Vale, genial. Sí,
sí quan tens el... Quan tens
normalment un xat té un idioma i aleshores, clar...
Exacte. Quan tens el Premium, una de les coses que tu li fas és definir quins idiomes parles. Vale, jo tinc posat català, castellà i anglès. Llavors, en xat o converses on identifica que és un dels tres idiomes, no em dius res. Però en els que no, em surt a dalt de tot, a la finestra del xat o del grup, em diu l'opció de translate, en aquest cas jo m'havia posat a anglès, que jo volia que les traduccions me les fes a l'anglès. Les podria fer també a català o castellà, però jo al final, com que jo contesto en anglès, doncs al final és més còmode. I et surt l'icona de translate to English. Llavors, si tu la cliques, i a més se'n recorda, doncs es queda clicada i la que et passa a sortir és la de show original text, crec que es diu, alguna cosa així. Llavors, un cop li marca, ja queda marcada.
Això també passa en l'Outlook, estem parlant d'una altra cosa, però el correu Outlook, per exemple, tu pots rebre correus en japonès i ell automàticament, des d'una conversa o d'un usuari que ja t'envia correus, ja te'ls va traduint al català, a l'anglès o on sigui. Està molt bé, perquè la llengua és que tu no tens un... Que tu no tens cap... O sigui, ho pots fer ho podries fer en el moment, perquè és aquell missatge concret que vols traduir, però si la conversa sempre s'inicia en japonès, jo ja no puc fer seguiment de res. Necessito traducció, que és el mateix que dius tu del grup de Telegram.
Clar, llavors això, et queda el xat en l'idioma que t'ho has dit. I què et dic? És que pensant-ho bé, al final, el tema de la traducció, és veritat que fa molts anys que està ja amb el Google Translate, que estava molt bé, des que ha arribat la IA, funciona superbé. Però que, ostres, no sabia que hi era i descobrir-ho va ser com... O sigui, és una funcionalitat molt killer. Per feines, ja sigui perquè sigui el meu cas, que tens a la feina per motius diversos, gens que no tenen idioma en comú, o si estàs treballant amb un partner, saps? O estàs començant, t'has de comunicar amb algú d'una altra banda que no teniu cap idioma en comú, o que potser saben quatre paraules, però no pots arribar a la profunditat de conversa que arribaries amb la teva llengua materna. Llavors,
sí, a vegades, mira que utilitzem l'anglès, tu a la feina, jo també, com a llengua vincular, però a vegades... aquests serveis, diguéssim, d'automatisme va molt bé quan has de comunicar quelcom i has de ser molt precís en l'anglès. No sé si t'ha passat alguna vegada, Sí, no és una, quan és una cosa informal no passa res, que t'equivoquis, que hi hagi una paraula que l'hagis col·locat malament, un error sintàctic... Bueno, és l'altra banda ho entén i és una conversa informal o semiformal. Ara bé, quan has de comunicar alguna cosa i has de ser molt precís... Hòstia, o tu mires bé i fas el gest d'anar-ho copiant en un altre lloc i validant-ho i tot, o refies d'un servei d'aquest estil que el puguis escriure tranquil·lament en català i et faci la traducció, tot i que la revisis. No?
Pues això ja dic, que és veritat que traduïs molt així, perquè en general la gent no tenim amics i coneguts amb els que no tinguem un idioma en comú, perquè ja no pots arribar a aquest grau de
confiança si
no tenim un idioma en comú, no? Però, bueno, ja et dic, no sé, us ho vaig comentar. Bueno, de fet, no us havia dit res. Simplement, el que passa és que quan et fas Premium a Telegram et posa una iconeta. I llavors, així, va ser fer-me Premium i 10 minuts després tenia el Magma dient-me «Ostres, Raül, t'has fet Premium!» I llavors us vaig explicar.
Ell és Premium. Què val? És molt car? No.
No, l'anualitat, vaig pagar l'anual 20... No vull enganyar, però si no eren 20 i pico, eren 30 i pico dòlars.
Vale. No, és que el Quim deia, jo sóc Premium de Telegram des del primer dia per suportar el cost, ho he posat aquí, eh? Sí. I, o sigui, per donar-li suport, per ajudar a mantenir-ho, igual que faig amb vosaltres, o sigui que sí, és veritat que el Quim és mecenes. Sí.
Per bueno. Això dic que... No, o sigui, és veritat, ja et dic, al final has de tenir una... Vull dir, hi ha moltes funcionalitats, eh? La llista és llarga. Ja et dic, jo quan les vaig mirar doncs no vaig trobar... Però ara que el tinc li donaré una... No sé, li donaré oportunitat a altres opcions. Mm. Però sí, no és gens car. Ja et dic, crec que sortia a $2 i pico al mes o alguna cosa així, $2 i pico, o no arribava a $3 al mes. Si el compraves anual, crec que si el compraves mes a mes era $1 més car al mes, que també ho podies fer. Però és que en el meu cas, com que era, jo el seguiré necessitant, era molt millor. Crec que eren 20 i pico, $20 i pico a tot l'any.
No, són com 2 euros o menys.
Sí, sí, era, ja et dic, o sigui, pel servei que m'està donant, que m'està, o sigui, en una setmana m'ha estalviat hores. Però hores, perquè clar, el gest aquest de... És veritat que et podies... El que dius tu, Google Translate, no sé què, o tu aportes a una IA, però ja has d'anar tu, saps? Còpies aquí, pegues, no sé què. L'altra banda també has de fer el mateix. Mira, ens diu el Quim que són $39 anuals. Bueno, sí, jo no me'n recordava. Mira, si teniu molta curiositat, us ho puc dir un segon. Perquè és que és d'aquesta setmana, llavors no... Us dic que li vaig enviar la de finances, per tant, tinc claríssim quan em va costar. A mi em va costar 23,99 euros.
Però igual és per conveni d'empresa o alguna
cosa? No, perquè vaig pagar jo i el vaig passar com a despesa. Per això seré...
Ah, vale. Okay.
Sí, no. 23,99 euros.
Molt bé.
Però pagat un any, ja et dic, és pagat un any. Si pagues mes a mes, potser són els $39 que diu el Quim.
Bueno, ell diu $39 anuals, però bueno.
Sí, però vull dir que potser el que he fet és sumar el mes a mes i dir que dona el que dona.
Portem una hora i quart passades, tenim 4 o 5 propostes, no sé si tenim temps de parlar de l'update d'informació de cripto.
Bueno, us ho dic molt ràpid perquè ho he mirat, perquè m'ho has dit, i o sigui, us en recordeu que al començament del programa, quan deia, ui, ha caigut, perquè ara està a 90 poc, ja no sé quan, doncs ja està pràcticament a 100. O sigui, ha fotut un pet ara cap amunt per deixar-nos malament durant el programa. a 99, sí, 100
està
ara.
Parlem de bitcoins,
De bitcoins, sí, bueno, però ha pujat també Ethereum darrere, bueno, al final menys, però han pujat, al final quan puja el jefe o baixa el jefe, les altres d'entrada fan, perquè al final com que tot el trading està dominat per bots, els bots reaccionen tots una mica com una manada de búfals. Després ja la cosa recol·loca i cada una decideix què fa i què no. Però sí que ara mateix està sent clavats.
A la moneda aquesta del Trump i aquestes tonteries i lo de l'Elon Musk i el Doc aquest...
És que les meme coins, que si es diuen meme coins és per algú, això és un casino. Vale, o sigui, jo no li diré a ningú que ha de fer ni que no ha de fer, però és...
És entrar en un món ultra especulatiu.
Bueno, sí, jo... És...
Entre broma i especulació.
És que saps el que m'ha vingut al cap? És per gent jove.
Sí.
Perquè
sí,
és un altre rotllo. O sigui, és que és un altre rotllo. Perquè al final especular s'especula amb tot avui en dia. S'especula també amb l'aigua potable, amb el blat i amb...
Sí, i amb els immobles i amb tot.
Petroli, sí, sí, sí. Amb els immobles i amb tot.
Però bueno,
ja però el de les mempoints és una cosa molt... I tots els esquemes de pam pam damp, o sigui, una cosa que jo me la miro molt com qui, saps? Com qui veu allà, obre una porteta, mira així una mica i pensa... Saps? Aquí surt farum de sofre i tanques una mica i ja s'ho faran. Llavors, pues això, pues el sí, Trump ja. És una com la que va treure la Melania, com totes les que estan traient.
Jo tinc...
Això ve de moltes, eh?
Jo tinc la mateixa aproximació que dius amb aquestes coses. No, és que no em ve de gust ni jugar, ¿vale? Perquè, pots jugar amb 5 euros, jo què sé, per fer gilipolles, però no...
És que dic la gent jove perquè és una cosa que has d'estar-hi molt a sobre i anar molt en compte amb els imposts que poses a cada cosa. Però perquè és una cosa com molt que entra, surt, pim, pam, pum, és una cosa molt boja. A mi em costa d'entendre-ho, però perquè jo sempre he arribat a aquest món atret per la tecnologia. Vale, clar, aquesta entrada és totalment oposada. És entrada, pues això, és a veure... Pues això, com qui entra, com qui se'n va a Las Vegas i arriba allà i diu, estaré una setmana, tinc aquest pressupost, pues si quan surti d'aquí, que és el que passarà, no tinc res, pues no tinc res. Pues és una
no,
mica
perquè he posat els diners per passar-m'ho bé. Sí, per,
exacte. Per, sí, per això dic que és un altre rotllo.
Sí. No per invertir ni per guanyar diners. Estic totalment d'acord. Vale, anem a les, amb permís de tots, anem a les propostes i anem concluint el programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ara estava pensant amb el canal intern de Telegram de Mossega la Poma, el que tenim de gestió, I en el fons hi han com dos bàndols i... O sigui, hi han tres bàndols, no? O sigui, republicans, demòcrates i els liberals. Tenim, per una banda, estem tu i jo, que estem
no,
en una banda...
Sí, jo també crec que hi ha tres bàndols, però no es definiria així, Però
no, bueno. No, ho he fet per suavitzar la cosa, vale? Ja... estem tu i jo per una banda, està el Magma i en Rai per l'altra, vale? No ben bé així, Per un moment. I després ve un senyor que posa memes, que és el Marc, vale?
Que
el Marc...
No, però que quan no posa memes, sol està amb el Magma.
Sol està a l'altra banda, sí.
És que bueno, per això hi ha tres grups, i després hi ha un altre grup que t'oblides. És que hi ha gent al canal que no diu ni mu.
Ah, també, això també passa sempre, sí, perquè hi ha gent convidada que s'ha quedat allà i bueno, va seguint tu i no... Jo també estic
a veure el grup, per exemple, quan vaig entrar a veure allò del Magma per les icones, però tu la veritat és que si encara estan aquí, clar, hòstia, és veritat, com que no diuen mai res.
Sí. Bueno, hi ha gent allà. Sí, jo també estic en algun canal que no vull sortir perquè m'agrada, m'ho passo bé veient les discussions, que no, a veure, no són crues, són simpàtiques, Però sí que...
Simplement, Tomàs, que pues, tu i jo... Solem tenir raó i ells no, però no se n'adonen. O sigui, ja està.
Ells, sí o no? Segur que si els hi preguntes ho dirien al contrari, però bueno.
Però oi que no hi són aquí?
No, avui no. Anem a les propostes. Mira, en Ramon Maria Gallar, que sabeu que viu als Estats Units, però que ell ve de la terra de l'arròs, vale? Diu, si algú baixa per la meva terra, el Montsià, el 23 del 2, que sapigueu que és la festa de l'arròs i la carxofa en posta. Vale? Doncs molt bona proposta i aprofiteu. Hòstia, això és...
Pues crec que m'apuntaré per mirar-ho, com ha dit, festa de l'arròs i...
I la carxofa, no? Allà, o sigui, el que són tota la zona de l'Ebre, en general, uh-huh. Durant tot l'any i fora de les dates assenyalades a l'estiu o tal, van fent festes, són setmanes gastronòmiques, ja està la setmana de l'ostra... La setmana de la llagosta...
Sí, però aquesta en particular de l'arròs i la carxofa, sí, és un doble combo que m'ha tocat molt la fibra.
És que és un arròs amb carxofa està boníssim, tio.
Sí. Bueno, arròs, i arròs d'altres coses i carxofa d'altres maneres, també.
També. Aquest projecte és molt xulo, molt xulo, molt xulo, molt xulo. Ens el recomana en Josep Ruano, que li ha comentat algú, que crec que era l'Alba, que li havia comentat, una noia que el Raül i jo la coneixem, d'antigues feines. I és un projecte que es diu Cook Lang, que és Recipe Markup Language, ¿vale? Que és un llenguatge markup, un llenguatge estructurat per creació i divulgació de receptes de cuina. I m'ha semblat, jo que últimament estic molt flipat amb el tema, és perquè jo sempre he cuinat cuina de la iaia, vale? He intentat recuperar els plats de la iaia i tal, però, per exemple, postres i tot això, no ho he fet mai perquè no era el meu territori. Però ara últimament m'hi he començat a ficar, vale? En aquest món, el món de les masses, que és terrible, o sigui, és un rabbit hole també total. Vale? I hòstia, com vaig apuntant moltes notes i tinc una nota de les notes d'Apple, no? de l'iPhone i tal, on tinc totes les receptes, la veritat és que si hi hagués un llenguatge estructurat per poder-les tenir tot, és que seria fantàstic, però pues ja existeix. Es diu, com he dit, CookLang. Molt, molt interessant. Vale, més coses. Ah, que aquesta setmana hem tingut notícies i novetats. Aquesta ens la porta en Rup, que parla del Pebble. Pebble, em sembla que encara es diu, no Pebble, sinó Pebble, que és aquest rellotge intel·ligent que no ha mort, que sembla que torna.
Sí, encara dura, això?
Sí. Recordem una mica la història. El Pebble va acabar comprant Google.
No, si no me'n recordo.
Sí, sí. I va quedar ja mort, per com tot el que fa Google, vale? I... Però hi havia, com el rellotge encara hi havia existències de rellotge i hi havia darrere una comunitat, van alliberar el software de gestió del Pebble i va haver-hi una gent que sobre ell va estar construint forks, no? Per anar actualitzant, anar afegint coses. No crec que era tot el firmware, sinó una part del software, una part del sistema operatiu, una part del rellotge. I gràcies a que es va alliberar aquesta part, la comunitat l'ha anat podent mantenir. O sigui que és un producte molt de comunitat, l'actual Pebble. I es veu que ara, no sé per què, retorna. Hi ha un... Ens han passat un, jo, com no tinc Pebble, no he rascat, però... Però la gent que el tingui...
Pues jo el donava per desaparegut, eh?
Sí, sí, jo també, però no, està vivito. És un rellotge, a més, de tinta electrònica, si no recordo malament, no?
Ho era, clar, per això et dic que ha passat tant de temps que... Però sí, i no, a més era molt enfocat, en la molt enfocat a la comunitat també ja en el seu dia de la sortida. O sigui, era molt curiós. Era raro en un sentit no negatiu ni positiu, o sigui, era simplement molt diferent a la resta.
Home, i tant diferent, com que tu només l'havies de carregar cada 6 setmanes.
En una època en la que s'havia de carregar cada 12 hores els rellotges.
O menys.
Sí, o sigui que no podies portar-ho tot el dia i anar-te a dormir amb ell.
Vale, i acabem amb l'última proposta que ens la porta el Víctor, que ens parla del Museu Alien. Diu, per si algú li interessa formar part d'un projecte trampant, s'està cercant finançament per ampliar l'espectacular Museu Alien actual i convertir-lo en el primer museu de ciència-ficció d'Europa. Jo ja m'hi he apuntat com a founder, com a fundador, i a part del merchandising, de les coses aquestes de... Bueno, la distribució de... Com traduiria merchandising al català?
Bueno, no sé. Mercadotècnia.
Mercadotècnia, sí. I de les entrades, diu, el meu nom sortirà a les pantalles verdes de la Nostromo del nou museu. Oh, fantàstic, tio. I va, no hi podeu fallar, apunteu-vos-hi, passeu...
A quin poble està? Està molt a prop de Barcelona, però no recordo el poble en què està.
Jo tampoc, aquí no ho diu ell. Diu, és un projecte molt maco, fet per una colla d'amics amants de la saga Alien.
Sí, sí, és molt
guai. Mira que de les pel·lícules de ciència-ficció que sempre m'han agradat, Alien és... les tres, sempre han sigut de les que m'han cridat l'atenció, les he tingut sempre amb el Hall of Fame de les pel·lícules de ciència-ficció. Com jo soc ultraclàssic i molt, molt viejuno, Ja
sí, m'estava bé. Sí, ja he dit les 3, t'has quedat a la 3, la resta ja no...
La resta, no, és que he vist alguna més a partir de la 3, però ja no m'ha emocionat tant com les 3 primeres. Mm-hmm. No sé, no, llama-me purista, però no... no d'això. Vale, no sé si tens tu alguna en el tinter, Raül.
No, bueno, que potser ja les vau dir, eh? Que ha tornat Severance a Apple TV Plus, o Plus, o Plus, o com es digui. Que és una sèrie que està superbé. I què més? Bueno, mira, m'estic llegint un llibre, encara vaig per la meitat més o menys, eh? Però jo crec que a l'audiència que tenim, això els pot molar. Potser ja el coneixen, del Greg Keegan, que es diu... Bueno, jo m'estic llegint en castellà, es diu Ciudad Permutación. No sé si existeix en català, crec que en anglès es diu Permutation City. I... És... O sigui, no està escrit ara, eh? No és molt vell, però no està escrit ara. Però en el context actual en el que vivim del boom de les intel·ligències artificials i que es parla tant d'arribar a la intel·ligència artificial d'ús genèric, d'entorns virtuals, d'entorns de realitats augmentades, d'entorns més... o sigui, o com això afecta a la societat o els usos que té, ostres, està molt guai. Té moments que et peta una mica el cap, en un sentit positiu. És, diguem que és ciència-ficció en aquest sentit, no, no és rotllo Skynet, és més de pues, els usos, com afecta la societat, coses que es poden fer amb aquests sistemes.
Quin és l'autor? Patty Jansen?
Greg Egan. Mira, tu ha posat el Ramon Maria Gallard, es veu que també se l'ha llegit i l'ha posat com a comentari.
Vale, l'estava buscant com per si estava amb audiollibre, perquè hi ha un audiollibre que es diu Permutation. No, Permutation
City. No, és Permutation City. De fet, ja et dic, jo sospitava que es diria en anglès i el Ramon Maria ens ho confirma.
Vale, perfecte.
Ell em considera molt hardcore per fer aquesta recomanació, però sí, el que diu de molt Matrix, sí. Jo estava intentant buscar una forma de definir-ho sense fer això, i sí, crec que ha quedat molt Matrix, tot i que no, però sí, perquè la gent es pugui fer una idea de quin tipus de ciència-ficció es pot trobar. I m'està agradant molt. Ja dic, hi ha estones que és com, hòstia, et peta una mica el cap d'anar en aquest concepte de hard science fiction, de quines coses es planteja i fins on arriba. Està molt guai.
Bona recomanació. Molt bé, Raül, doncs escolta, moltes gràcies. Avui hem tingut el nostre mano a mano, una mica de contrapunt del que són els episodis últims habituals.
Sí, i res, jo aniré apareixent una mica com el Guadiana, diuen a Andalusia. O sigui, tant en tant apareixeré, però...
Hem de canviar de dia, ¿vale? Jo per temes personals no l'he pogut canviar, continuen amb millors divendres, però en dues setmanes jo espero ja poder...
Sí, jo igualment durant les setmanes tampoc podria dir quin dia em va millor. Jo, tu ja saps. Vull dir, primer és...
Ja ens ho organitzarem i si hem de fer algun canvi i comunicar-ho, doncs ja us ho comunicarem a tots. Sí. Gràcies a tots, Quim, Rai, que has pogut treure el nas, i Ramon. Ramon Maria, merci per fer-nos companyia en el chat. La veritat és que és molt d'agrair perquè les aportacions, el fet que puguis anar posant... Perdó. Els missatges mentre el Raül i jo anem xerrant, o qui sigui que estiguem aquí en el directe anem xerrant, dona dinamisme, ajuda, orienta la... Pobre Ramon, diu, aquí són les 6:30 del matí, perquè ja està als Estats Units. Ho sento, maco. L'únic que ens aguanta aquestes hores tan rares és el cine.
Sí. I pensi que a canvi ell aquest diumenge veurà la Super Bowl a 1:00 i jo si la vull veure pues he de començar a veure-la a 3:15 de la matinada. Això, mira, unes coses te dan, altres te quiten.
Sí, bueno, això, en tot cas, moltes gràcies a tots per fer-nos companyia. La veritat és que és molt estimulant saber que esteu aquí i a més li doneu dinamisme a l'episodi. Ens retrobem, si no hi ha cap problema, la setmana vinent. Raül, una abraçada, maco.
Una altra per tu.
I vinga.
Fins la propera.
Cuideu-vos tots. Adeu. Ens veiem. Adeu.